Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern ha evitat una derrota dolorosa al Parlament, lligant el suport de tots els partits d'esquerres, també la CUP, que fa costat Esquerra i Comuns, per treure endavant el decret d'habitatge que serà tramitat com un projecte de llei, tal com demanaven especialment els republicans. Bona tarda, sóc Carlos Osada i tot i aquest vistiplau de la cambra no serà fins que s'aprovi com a llei abans de l'estiu que entraran en vigor mesures de topall de preus dels lloguers temporals o les noves condicions perquè pisos de protecció oficial no acabin al mercat lliure. Un cop entri en vigor aquest nou decret d'habitatge, la durada dels lloguers no serà determinant, sinó que ho serà la finalitat per aplicar o no el topall al preu. Així, el decret diferencia entre els habitatges d'ús recreatiu, turisme o per vacances que no veuen limitat el preu dels d'ús residencial. Per tant, pot haver-hi lloguers de temporada amb durada inferior als 11 mesos que tinguin ús residencial i, per tant, sí que estaran afectats pel topall de preus. També queden sotmesos a regulació els lloguers d'habitacions. En aquest sentit, la suma de preus de totes les habitacions no podrà superar el topall fixat per tot el pis. Els propietaris, per tant, no podran cobrar més llogant al pis per habitacions del que cobrarien pel pis sencer. Des del Parlament, i aquest matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, asseguraven que calia regular un mercat completament descontrolat.
S'ha d'intervenir un mercat de l'habitatge, perquè és un mercat que no està funcionant i està deixant fora a molta gent.
És veritat que aquest acord no resol de manera immediata una crisi que és estructural, però obre un camí i dona un senyal molt determinat.
I tenim ja primeres reaccions a aquest nou canvi en el mercat de lloguer de pisos i també d'habitacions. La Cambra de la Propietat Urbana i l'Associació de Propietaris ens han explicat avui que estem davant d'uns nous pedaços que no resoldran el problema. A més, han vaticinat un augment de preus i també menys oferta. Mario Quero.
El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgués, ha titllat aquest acord com un pacte polític legislat en calent i sense tenir en compte la realitat del parc d'habitatge català. Gorgués ha destacat que el lloguer de temporada no es pot equiparar en preu a l'ordinari perquè és un tipus de lloguer on hi ha més períodes de temps amb el pis buit, requereix un manteniment superior i estan incloses les despeses de subministre. De fet, alerta que aquesta mesura afectarà els treballadors, estudiants o pacients que es desplacin i lloguin un pis a Barcelona per temps limitat.
No tindran disponibilitat habitacional quan vinguin a la ciutat de Barcelona, perquè no se'ls podrà llogar habitatge temporal. Hauran de signar contractes de 5 anys i aquests contractes de 5 anys, si no es compleix el termini, tenen una penalització que per cada any que no es compleix el termini hauran de pagar un mes de lloguer per incompliment de contracte.
En la mateixa línia d'indignació s'ha expressat Sergi Llagostera, president de l'Associació de Propietaris de Catalunya, que avisa que estem arribant al col·lapse en el lloguer tradicional.
No hi ha lloguers, venem els portals immobiliaris i comptem els pisos que estan en lloguer. Per la demanda que hi ha. A Barcelona hi ha una demanda en aquests moments de per cada pis que es posa en lloguer supera els 330 persones.
És més, apunta que si no es fan mesures per incentivar el lloguer, cada cop hi haurà menys pisos per llogar i les persones que puguin fer-ho seran les que tinguin millors condicions econòmiques, fent molt difícil l'accés al lloguer a les persones més vulnerables. Per últim, tots dos coincideixen en que aquesta mesura farà reduir l'arrendament de temporada i es preveu que aquests propietaris posin els pisos en el mercat de la compra, reduint encara més l'oferta de lloguer.
Gràcies, Mario. Aquest decret d'habitatge aprovat avui al Parlament i que entraria en vigor doncs, aquest mateix estiu, tampoc fa el pes al sindicat de llogateres. Per ells, és un acord que arriba 2 anys tard i han tornat a demanar als partits parlamentaris que frenin l'ús especulatiu que es fa d'aquesta mena de lloguers. Els ha escoltat el Mar Puerto.
Sí, i alhora subratllen que el pacte recupera una regulació que el PSC va tombar el juliol passat i consideren que si avui s'han vist obligats a moure fitxa ha estat gràcies a les mobilitzacions massives de les darreres setmanes. El portaveu de l'entitat, Enric Aragonès, ha alertat que o es planta cara al lobby immobiliari o el conflicte per l'habitatge se'ls emportarà per davant, tot subratllant les conseqüències greus que també està generant l'ús especulatiu dels lloguers temporals i d'habitacions.
El PSC, el govern, s'ha vist obligat a recular, a canviar de parer i a assumir que o es planten davant del lobby immobiliari o el conflicte per l'habitatge se'ls acabarà emportant per davant. Fa molt temps que s'hauria d'haver donat resposta en el forat legal que suposa els lloguers de temporada i d'habitacions per fer fora veïns de casa seva i per seguir apujant preus. I, per tant, cada dia que passa és un dia més que fem tard. I, per tant, la tramitació d'aquest acord hauria de ser el més ràpida possible.
A més, també subratlla que el pacte inclou la creació d'un cos d'inspectors i la plataforma opina que l'acord servirà per evitar el frau, de tal manera que no es podran esquivar les regulacions que protegeixen els llogaters, com són la limitació dels preus en zones tensionades, la prohibició de cobrar honoraris d'agència, de fer contractes de durada curta o de cobrar fiances exorbitants i despeses addicionals.
5 minuts, 2:43, com sempre, aquest moment és l'instant d'obrir l'àrea de serveis. Ho fem parlant del temps. El dia ha començat amb núvols baixos i bancs de boira en punts de la costa que es mantindran doncs, fins a primera hora d'aquesta tarda, pràcticament sobretot a les zones de l'interior. A la resta hi predominarà el sol. Aquesta tarda el cel quedarà mig ennuvolat i s'esperen ruixats localment amb tempesta, sobretot al Prepirineu i al Pirineu, amb una cota de neu al voltant de 2.500 metres. De matinada aquests ruixats arribaran de manera més dispersa a moltes comarques del centre de Catalunya. Les temperatures seran semblants a les de dimarts, amb fresca de al matí i un migdia, que és força suau, amb màximes que estan entre els 20 i els 25 graus. Per demà, dijous, s'espera un descens de termòmetres que serà més marcat a la meitat oest del país. El cel estarà mig ennuvolat i a la tarda es repetiran els ruixats a les comarques de Girona. Divendres hi haurà alguns núvols, però pujaran les temperatures, sobretot a Ponent i al nord, i no s'esperen pluges. Ja coneixem el temps de cara a les pròximes hores. Sapiguem com està la xarxa viària a hores d'ara amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem en general de calma en aquesta xarxa viària. Només comentar aquest accident que s'ha produït ja fa una estoneta a la Ronda de Dalt, al tram de Vallcarca-Sant Gervasi. Encara parlem d'un carril tallat en sentit Llobregat. Hi ha aturades des de Guineueta fins a Sant Gervasi. Això, com deia, més a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat i a causa d'un accident. En principi, però, a banda d'aquesta incidència, a la xarxa viària en general, circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els empresaris catalans viuen setmanes d'incertesa davant la nova política arancelària del govern de Donald Trump. L'entrada en vigor avui mateix de nous impostos augmenta les distorsions en el dia a dia de qui té en els Estats Units un dels principals mercats. Nosaltres ens fem ressò avui del malviure d'un empresari de les Borges Blanques a les comarques de Lleida, que té un vaixell al port de Barcelona amb contenidors i amb 1 milió d'euros d'oli d'oliva. L'empresa es diu Nortoliva, viu amb molta preocupació que el seu client nord-americà suspengui la comanda. El Sergi Tor segueix molt de prop aquest drama econòmic i empresarial. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda, Carles.
El neguit d'aquest empresari és màxim davant de tanta incertesa, oi?
Sí, el gerent de Nortoliva, Jordi Guiu. I és que, Carles, està en joc a prop d'un milió d'euros i està pendent a les d'ara d'una trucada dels Estats Units per aquest volum d'oli que ja té preparat en 6 contenidors al port de Barcelona per ser carregats al vaixell destí a Estats Units. Si queda finalment anul·lada aquesta comanda per part del comprador americà, el cost de tornada a les Borges Blanques d'aquest oli, que ja està al port de Barcelona, seria de 10.000 euros a l'espera d'un nou destí. Com dèiem, a migdia de COPE Catalunya hem parlat amb el gerent de Nortoliva, Jordi Guiu, que ens ha explicat la situació actual. Hi ha 6 contenidors d'oli per part d'aquesta empresa lleidatana carregats ja a un vaixell destí al port de Long Bay, a Califòrnia. Aquí no hi hauria problema. El que sí que ja és aquest problema més amb la comanda que té preparada al port de Barcelona, que seria la primera amb el 20% de recels.
Tot allò que està a l'aigua, que és com diríem els exportadors, vol dir que el contenedor ja està navegant, ja està de camí cap als Estats Units, sembla ser que això no aplica als arancels, però tot el demés, o sigui, totes les comandes que nosaltres tenim aquí a casa pendent de carregar o que estan anant cap al port de Barcelona per carregar, doncs sembla ser que sí, que ja s'aplicarà l'arancel del 20%. Però és incertesa, o sigui, 100% clar, no ho tenim ni nosaltres ni els nostres clients americans, que estem en contacte diari i estem esperant tots una mica pues, a veure al final pues, pues, com quedarà tot això.
És l'importador sempre qui ha de pagar els arancels, en aquest cas seria aquest sobrecost del 20%. Clar, després ho ha de carregar amb el preu final cap al seu consumidor i aquest producte al cap i a la fi perd competitivitat i ja no interessa. El gerent Jordi Guiu es queixa de la total incertesa que hi ha avui en el mercat dels Estats Units segons les informacions que rep.
Doncs que ens donin més informació. Està parlant amb el nostre client americà i ells mateixos tenen la incertidumbre que no ho tenen clar. O sigui, comentava inclús que hi ha molts cotxes al port de, als ports americans que estan descarregant i que estan allà parats perquè no saben ben bé si poden entrar, si han de pagar arancels, si no els han de pagar, o si hi ha una incertesa total, no? Incertidumbre, una incertidumbre total. No hi ha res clar, no hi ha un document oficial que digui, senyors, això serà així.
L'empresa Nord Oliva es dedica a l'exportació d'oli, ubicada a les Borges Blanques, té una facturació de 120 milions d'euros. I Jordi Guiu explica l'impacte econòmic dels seus comptes respecte a les vendes americanes.
Un 5, un 10%. Nosaltres actualment estem facturant uns 120 milions d'euros, i ens pot vindria 103, 6 i 10 milions d'euros. Nosaltres constantment estem obrint mercats nous, és la nostra feina, sigui obrint mercats nous, però evidentment, és clar, si ens pot afectar aquest 5 o 10%, doncs no sé, si poden baixar les ventes un 15 o un 20%, doncs al final ens significaria un 2 o un 3%, que evidentment intentaríem anar a buscar doncs, nous mercats, no?, per suplir aquesta baixada de les vendes.
Avui Jordi Guiu és un directiu pendent del telèfon amb la confiança que finalment aquest encàrrec que té al port de Barcelona pugui tirar endavant, ja que la baixada del preu de l'oli creu que li dona marge per mantenir les últimes comandes ja acordades.
Aquest empresari de Lleida, Sergi, no és l'únic que viu amb la por al cos per culpa d'aquests arancels de tram. Un celler del Penedès i un empresari de la CERT, a la mateixa comarca, ens han explicat avui que tenen molts motius per estar, diuen ells, que força nerviosos, oi?
Sí, és que el nerviosisme ja ha entrat, combinat amb la incertesa d'un futur que ningú pot preveure. El sector de la serra té un arancel del 25%. Transmesa és un fabricant de tubs per a maquinària i automoció amb seu a Arenys de Mar, a la comarca del Maresme. I la preocupació s'ha instal·lat a la fàbrica. El mercat americà representa el 25% de la seva producció. El CEO de Transmesa, Joan Ramon Domènech, confirma les sensacions actuals.
Intentem estar tranquils perquè tenim motius per posar-nos nerviosos. Al final, el mercat americà per nosaltres suposa un 25%, funciona bastant bé. I veiem és que hi ha menys entrades de comandes aquests últims dies, perquè la gent s'espanta. Això potser encara és el perill més gran, més que l'aranjal en si, de que hi hagi una situació d'aturada econòmica.
I el sector de la cava, el celler Molí Parellada, ja li han anul·lat una comanda de 8.400 ampolles de cava que estaven preparades també al port de Barcelona i que ja no han estat ni carregades al vaixell. El propietari d'aquest celler de Torrelavita, Francesc Domínguez, diu que únicament la comanda que es troba per alta mar pot continuar.
Ens fa patir ara mateix. Sí que ens he vist parlar d'un 200%, que allò semblava l'hecatombe. Finalment ha sigut un 20% només. Bueno, percentatge més petit, però ara per ara, en aquest mateix moment, tenim un contenidor tancat, parat, estacionat al port de Barcelona, perquè el client ens ha dit fins que la cosa no es calmi o suïtzi, deixem-lo aquí. El que tinc per l'aigua, el que tinc a l'aigua, ho haig de rebre, però el que tinc al port, deixem-ho parat al port i de moment, comandes, ja en parlarem. Llavors estem així, a veure què passa amb l'expectativa.
Paraules de nerviosisme. I així aquest matí, Carles, fins a les 3.100 empreses catalanes que exporten directament als Estats Units per un valor global en de 4.350 milions d'euros, que són els comptes de l'any 24. El govern de la Generalitat ha anunciat una mobilització de 1.500 milions d'euros amb ajudes directes i préstecs a baix interès per protegir a les empreses exportadores amb els Estats Units.
Gràcies, Sergi. Més damnificats d'aquesta política d'arancels de Donald Trump, el sector de la robòtica i automatització industrial s'ha mostrat inquiet i expectant per la crisi arancelària a escala mundial, però també considera que pot ser una oportunitat. Sembla que Europa ha comprès el desafiament i per primera vegada hi ha un pla per afrontar aquests arancels, apostar per l'autonomia industrial i reindustrialització per així recuperar el terreny perdut. Ho ha dit el director d'Advantage Factories, Albert Planas, que ha assenyalat que la relocalització de la indústria recobra avui més sentit i rellevància que mai, molt més que en els últims 40 anys, ha puntualitzat Planas. Això ho ha dit en el Saló Advanced Factories, que ha arrencat a la Fira de l'Hospitalet amb 680 expositors, una previsió de 37.000 visitants i un impacte econòmic de 79 milions d'euros. I en clau política sobre aquest tema dels arancels, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el pla Responem per a fer front a la política arancelària impulsada pels Estats Units de Donald Trump i ha avançat que, tal com ja va insinuar des del Departament d'Economia, el govern aposta per reforçar la xarxa exterior de la Generalitat que acull les delegacions a l'estranger. Sánchez. Segons el president Illa, cal demanar una feina de suport a l'acció comercial a alguns sectors que tenen destinació important als Estats Units, i ho farem, ha dit Illa, amb determinació, amb prudència, escoltant els sectors i també els diferents grups parlamentaris. Doncs arriba el moment de fer un parèntesi per publicitat i després coneixerem com la realitat virtual fa, podríem dir que meravelles, amb els nens i nenes que tenen pànic quan han d'anar a vacunar-se. D'aquí 2 minuts ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I tu, què piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma, todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de MAFRE se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? MAFRE.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a... La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bé, doncs ara l'Oriol Soler ens dona detalls d'un estudi que demostra l'eficàcia de la realitat virtual per reduir el dolor i l'ansietat en la vacunació. L'assaig s'ha fet amb 300 pacients, amb nens entre 3 i 6 anys, en centres d'atenció primària de la comarca del Bages.
El projecte consisteix en oferir una experiència immersiva a través d'una aventura gràfica com a fil conductor, per tal de distreure els pacients i reduir el seu estrès. L'Anna Zorín, mare de la Jana de 3 anys, afirma que les ulleres virtuals han ajudat molt a la seva filla i que ara passa menys angoixa. L'Anna i el seu altre fill, en Joan, expliquen la seva experiència amb les ulleres immersives.
Bueno, abans, quan veníem a vacunar-la, era un drama. Sempre plorava i no, gens, fatal, fatal. I en canvi avui, doncs, molt bé. Quasi bé ni s'han adonat, ha sigut ben bé que ha notat alguna cosa, però bé, molt bé, no ha plorat i jo com a mare, doncs, menys angoixa.
No vaig notar res, va ser molt guai i els dibuixos em van encantar.
L'estudi s'ha realitzat amb 300 pacients de 3 a 6 anys dels centres d'atenció primària de Súria, Cardona i Sant Fruitós de Bages. Les proves van fer que més del 50% dels infants no tinguessin dolor durant la vacunació. Els resultats conclouen que els pacients que van utilitzar la realitat virtual van començar el procés més tranquils i van acabar la vacunació amb nivells d'ansietat molt més baixos. La investigació forma part d'una tesi doctoral de la metge Mercedes de la Cruz, de l'Institut Català de la Salut, que subratlla la importància de fomentar experiències positives durant l'atenció primària.
A través d'aquest estudi busquem humanitzar els diferents processos de l'atenció primària. Al fin i al cabo és el pont, no?, d'entrada del sistema sanitari i és important, no?, crear aquest vínculo de satisfacció entre el metge i el pacient.
El 99% de les famílies dels infants vacunats creuen que aquesta tecnologia ha ajudat a reduir el dolor dels menors i permetrien que els seus fills tornessin a utilitzar-la.
Gràcies, juliol deixem el Bages, anem a la ciutat de Barcelona. L'oposició a l'Ajuntament ha reprovat aquest dimecres el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, per posar en risc la rehabilitació urgent de 6 finques del Besòs i la regeneració urbana de la zona. La proposta de reprovació, plantejada per Junts per Barcelona i Barcelona en Comú, ha tirat endavant amb el suport del Partit Popular i Vox, l'abstenció d'Esquerra i el vot en contra del PSC. Junts ha reclamat al govern municipal buscar recursos per tirar endavant les actuacions al Besòs i Barcelona en Comú ha criticat el menyspreu i l'abandonament cap als veïns. Per la seva banda, Bonet ha retret a Junts i Barcelona en Comú que vulguin donar lliçons i ha defensat que s'estan executant les inversions previstes. I, d'altre costat, també ha explicat que la ciutat de Barcelona celebrarà aquest 2025 una Diada de Sant Jordi amb més espai que mai i mig miler de parades de llibres i flors distribuïdes al llarg de més de 3,5 quilòmetres. La xifra d'enguany, duplicant les prepandèmiques de 2019, l'any en què unes 200 parades van vestir els carrers de la capital catalana, així ho confirma. Ho ha dit aquest matí el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, en l'acte de presentació de la festivitat a l'Ateneu Barcelonès, on també ha assegurat que es tracta d'una festivitat marcada per la transversalitat i la il·lusió de tots els assistents. D'altra banda, aquest 2025 s'ha establert un dispositiu de seguretat especial per al Passeig de Gràcia amb presència de bombers i també ambulàncies. Quan alguns et volen fer creure i veure que només hi ha una manera d'enfilar la recta final de la vida quan ja no hi ha més remei, jo vull parlar de les cures pal·liatives com una alternativa ètica al sofriment de les persones. Jo diria que és la forma més científica, més ètica i més humana de cuidar aquests pacients perquè tinguin un millor final. Les cures pal·liatives són una forma especial de cuidar les persones amb sofriment greu relacionat amb un problema de salut, ja sigui malalties oncològiques o d'un altre tipus. Aquesta manera de cuidar té com a objectiu una gestió global de la persona, és a dir, contribuir a alleugerir els símptomes físics, psicològics i espirituals o existencials que tenen els pacients i els seus familiars. Tot això, sense oblidar, està molt a prop del cuidador principal i de la família d'aquests malalts amb la finalitat d'alleugerir el seu dolor i millorar la seva qualitat de vida. Ho hem parlat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra amb la directora mèdica del Centre Cuides de la Universitat Internacional de Catalunya, Natàlia de Iriarte. Ho ha fet la Mar Puerto.
I és que Cuides Barcelona és una clínica pionera a Espanya dins de l'àmbit de les cures pal·liatives i el suport en malalties avançades pel seu innovador concepte d'atenció al pacient i a la seva família. La doctora Natàlia de Iriarte explica la tasca que fan.
Abans, i el concepte que té la majoria de la gent, és que les cures pal·liatives són les cures que apareixen, les persones que apareixen al final de la vida, no? Quan hi ha poca cosa a fer o quan el pacient ja no pot continuar tractaments i quan s'apropa la mort, no? I he anat descobrint amb els anys com això ha evolucionat i ara som equips, perquè no diria que som metges, som equips de moltes disciplines i estem allà cadascun aportant el seu, tot el millor de si mateix, per acompanyar aquestes persones, per donar-los la millor qualitat de vida.
Una tasca, a més, que no fan només amb el pacient, sinó que també envolta a tota la família.
Sempre la medicina s'ha enfocat molt en el pacient. Bueno, diria que, com tots sabeu, s'ha enfocat molt en la malaltia, més que en el pacient.
Sí.
Amb el temps això ha anat canviant a pacient, després s'ha ampliat també a cuidar l'entorn, les persones que acompanyen, ja només la família, els amics, etc. I ara pues, l'abordatge és aquest. Acompanyament psicològic és clau. Crec que és una de les coses que més s'ha de potenciar i que més s'ha d'intentar aconseguir que sigui molt continu, que no sigui molt de tant en tant, com acostuma a passar a vegades, per desgràcia, i que sigui un dels pilars en l'acompanyament d'aquestes persones.
Tot juntament amb un equip integrat per professionals de la medicina, la infermeria, la psicologia, el treball social, la fisioteràpia i la teràpia ocupacional, que treballen de manera coordinada.
Sara, molt bona tarda.
Bona tarda.
Mira, acabem d'escoltar la doctora Iriarte, que és la directora mèdica de Cuides Barcelona, que és l'única clínica específica de cures pal·liatives i que se la podem trobar dins de la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC. Sara, tu has hagut de passar una experiència dins d'aquesta unitat de cures pal·liatives. Per què i com va anar tot plegat? Explica'ns.
Doncs, bueno, nosaltres, el meu marit, doncs, estava malalt, tenia una malaltia terminal. Després de, bueno, de diverses operacions i bueno, amunt i avall, doncs quan vam, la família vam haver de decidir tots units i amb molta força, doncs això, doncs que el meu marit portar-lo doncs aquí a Cuides, perquè Cuida's és més que un hospital, no? O sigui, Cuida's és un lloc espectacular en el qual, pues, ja ho diu el nom, no? El que fan és cuidar
la persona,
a, totalment, cuiden al pacient, no només cuiden al pacient, sinó que també el que fan és cuidar als familiars. Clar. I sobretot el més important és que els familiars i el pacient es puguin sentir acompanyats amb tot el procés, bueno, malauradament.
El procés final. Com vas viure els últims dies amb aquesta persona estimada, Sara? Explica'ns com van ser.
Doncs els últims dies, dintre de la tristesa, del dolor... Sí. Que teníem tota la família, a nivell personal, jo com a la seva dona, doncs, i tant com el meu marit, doncs vam viure uns últims dies en pau, amb tranquil·litat, gràcies als cuidadors que vam tenir de Cuida's, sí. Que m'agradaria ressaltar que és un equip fabulós, perquè no només tenen a l'equip mèdic, sinó que tenen a l'equip mèdic, els hi fan fisioteràpia, tenen espais per les famílies, perquè els meus fills hi podien anar, i anaven cada dia, tenien jocs pels nens...
Això és molt reconfortant tot plegat, veritat?
Sí, sí.
Hi ha algun moment especial que recordis amb especial efecte d'aquells dies, Sara?
Sí, vam poder celebrar el cumpleanys, tres cumpleanys, vam poder celebrar doncs, el cumpleanys del meu sogre, vam poder celebrar el cumpleanys del meu cunyat i la meva germana, i també doncs teníem previst batejar els nostres fills, però no va poder ser perquè no vam arribar a temps, però va ser molt especial perquè en dates assenyalades, gràcies a les instal·lacions que tenen per als familiars i els pacients, vam poder fer que el Pablo tingués un dia molt feliç amb la seva família.
Aquí volia arribar també, Sara, a Cuida's, la dimensió espiritual constitueix també un dels pilars molt importants i fonamentals dins d'aquestes cures pal·liatives, veritat? Tot això que ens comentaves ara?
Correcte. Vull dir, a Cuida's és un equip que actua a nivell sinergicament, és un equip complet 360, entre ells estan molt compenetrats, i llavors tenim tenen un servei no només de cuidados a nivell mèdic, sinó també de cuidados a nivell d'higiene, a cuidados de tallers, de música, tenen el seu spa, tenen la seva fisioteràpia, no?, cada dia. Vull dir, al final l'objectiu i sobretot el més important és el suport a nivell psicològic que té el pacient i també els familiars que acompanyen el pacient.
Tu creus, Sara, que hi ha suficient consciència sobre la importància d'aquest tipus de cures pal·liatives? Que la gent a vegades té al cap altres coses i diu, escolta, les cures pal·liatives és una alternativa meravellosa, també, no?, per moments tan complicats com aquests, no?
Sí, les cures pal·liatives, malauradament, quan et diuen què és el que necessita el pacient, doncs, bueno, ja sabem una mica, pues, sincerament, no, ha de tenir un final de vida, no? I al final, doncs, aquest final de vida és molt important, i demano que la gent, és molt dur, perquè és un procés molt dur, és molt dur el poder acceptar, no, doncs, moltes coses, però el pacient ha de tenir aquestes cures tan importants per tenir un final de vida, dintre de tot, feliç, cuidat, content, i marxar, doncs el més
amb tranquil·litat, aliviat. Amb tranquil·litat, amb pau i rodejat de la família, que és el més important. Sí. Hi ha hagut alguna cosa que t'hagi ajudat a portar millor tota aquesta etapa, que no sé si ha estat molt llarga o molt curta, Sara?
Nosaltres vam estar cuides, entrenades i vingudes, vam estar quasi 4 mesos. Per la nostra experiència, doncs, el meu marit no volia marxar cap a casa perquè estava molt, molt ben cuidat. I a mi, a nivell personal, com a acompanyant del meu marit, el que a mi m'ha ajudat molt ha sigut el suport psicològic que he tingut cada dia, a qualsevol hora, i inclús els meus fills també.
I en quina mesura millora la qualitat de vida d'aquests pacients, en aquest cas el teu marit, quan reben aquest tipus de cures com el que heu pogut tenir vosaltres, Sara?
Doncs, bueno, tot depèn del pacient, no? Yeah. Perquè el pacient a vegades està molt, molt tancat, no? Clar. A poder rebre, doncs, segons psicologia o no, En aquest cas, per exemple, el meu marit, doncs, mira, ell no considerava que en necessitava, però no passava res. Jo em feia per ell i jo llavors ja li transmetia, no?, a ell també aquesta serenitat i tranquil·litat.
Molt bé. Sara, doncs, en remés, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Moltíssima sort i m'ha encantat molt tot el que ens has explicat. D'acord? Gràcies.
Molt agraïda. Gràcies a vostè.
Ara és moment de tornar al Parlament, però ho fem per parlar d'educació. Aquest matí el popular Alejandro Fernández ha lamentat que el govern de la Generalitat vulgui aprofundir en el model actual quan s'ha demostrat, segons ell, que és un fracàs en la seva totalitat. Alejandro Fernández ha convidat Salvador Illa a fer un gir en matèria educativa, atès que el fracàs escolar és fruit, diu ell, de la combinació entre l'obsessió identitària i el liquidar la cultura de l'esforç. Yolanda Canales.
El líder del PP català ha retret al president de la Generalitat el fracàs del sistema educatiu a Catalunya perquè ja no garanteix ser un ascensor social, a diferència de fa uns anys. I ha recordat que 25 anys després, ho ha posat com a referència quan ell estudiava, quan Fernández estudiava una escola pública, Catalunya lidera el rànquing d'abandonament i fracàs escolar i els informes com PISA o PILS la deixen també a la cua en àmbits com comprensió lectora, ciències o matemàtiques. Diu Alejandro Fernández que no hi ha un problema de recursos, de diners, sinó de model, perquè el sistema educatiu s'ha vist afectat per l'obsessió nacionalista d'uns i l'obsessió de l'esquerra d'igualar a la baixa. El president de la Generalitat, al seu torn, dubta de l'afirmació del dirigent popular. Diu que el model és bo, que això està demostrat, tot i que reconeix que sí que hi ha coses que es poden millorar.
Porque han sido 25 años de la peor combinación posible de izquierda y nacionalismo. La obsesión identitaria que antepone la construcción nacional al interés del alumno y la obsesión progre de igualar a la baja a través del aprobado automático y la liquidación de la cultura del esfuerzo.
Miri el planter de científics, miri el planter d'acadèmics, miri el planter de gent formada al sistema educatiu català que ha mostrat nivells d'excel·lència altíssims. Miri experiències educatives concretes que hi ha a Catalunya que són experiències d'èxit. No és un problema de model.
També al Parlament s'ha parlat d'aranzels. Ho ha fet, per exemple, el líder de Vox, que ha acusat a Illa de ser el principal aranzel pels agricultors o ramaders, ofegant-los a impostos, o per a la indústria, volent desmantellar les centrals nuclears. Illa li ha retret el seu suport a Donald Trump i considera que Vox ha quedat en aquesta qüestió en fora de joc i per molts metres. Junts ha demanat al president de la Generalitat que cessi a la consellera de Territori per la seva incompetència a l'hora de gestionar Rodalies, i Esquerra ha demanat a Illa que defensi la sobirania econòmica de Catalunya. Els republicans creuen que s'han d'enfortir i obrir noves delegacions a la Generalitat a l'estranger. Ens hem quedat amb les ganes de saber què pensa fer Illa, perquè només li ha donat temps a dir que s'haurà de plantejar al govern reforçar les delegacions a l'exterior, però no ha concretat si es referia a les ambaixades o a les oficines d'acció.
Gràcies, Yolanda, i també al Parlament, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha explicat que el seu departament encarregarà una auditoria per veure el recorregut de les incidències a la DGAIA. En el marc de la sessió de control a la Cambra Catalana, la consellera ha dit que no hi ha evidències ni proves d'una trama corrupta, tal com ha apuntat la diputada de la CUP, Pilar Castillejo. Hem de fer un exercici d'esperar i veure què hi ha i què no hi ha per arribar a conclusions precipitades. Si no, donem arguments a l'extrema dreta, ha afegit Martínez Bravo, que ha defensat els cessaments i el relleu al capdavant de la DGAIA. Segons ha dit, cal una reforma profunda i ha assenyalat que molts dels problemes els ha heretat d'anteriors consellers. I abans dels esports, t'explico que el Departament d'Interior agilitzarà l'accés al cos de bombers voluntaris i també es vol reduir el temps de formació per pal·liar la mancança d'efectius. Tot i que s'han incorporat 249 nous membres, els representants dels bombers avisen que no són suficients. Té tots els detalls el Mario Quero.
Totalment, Carlos. Acaben d'incorporar fa unes setmanes 241 efectius al cos de bombers voluntaris, però la xifra continua sent insuficient i només és un pedaç dins del problema estructural que pateix aquest cos. A partir de l'estiu, Interior ha anunciat que agilitzarà l'accés al cos de bombers voluntaris i reduirà el temps de formació per pal·liar la manca d'efectius, especialment a les zones despoblades, on tampoc hi ha vocacions. De fet, hi ha parcs de bombers, com el de Camprodon, que no poden atendre la meitat dels serveis i han de recórrer a parcs propers. Miquel Massaguer, president de la Federació d'Associacions de Bombers Voluntaris, demana que se'l tingui més en compte.
Tens aquesta gent formada, equipada, doncs escolta, aquesta gent, com que hi ha una crisi de model, la gent, el voluntariat no tira, escolta, doncs és molt fàcil. La reconverteixes en un procés, la reconverteixes, i si en pots incorporar dels 1.200 que som, 800 o 900, doncs, ostres, són bastants efectius que ajudarien a aguantar el dèficit de personal que té Bombers.
Des de l'any 2010 s'han perdut més del 50% de voluntaris que hi havia. Actualment a Catalunya hi ha 4.200 bombers, dels quals 1.300 són voluntaris, la resta funcionaris. El col·lectiu denuncia que durant molts anys no hi ha hagut cap convocatòria per accedir al cos de bombers voluntaris, i això ha provocat un envelliment de la plantilla i una manca de relleu. Per últim, cal destacar que les condicions dels bombers voluntaris són molt pitjors que dels bombers que han aprovat la posició, tot i fer les mateixes funcions davant un incendi.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs vinga, enfilem la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra amb el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Ell és el conductor d'Esports COPE. 3 de la tarda i 5 minuts. Tenim Champions. Avui, si li va millor al Barça que no pas ahir al Madrid, eh?
Sí, avui li toca jugar al Barça, eh? A partir de les 9 a Montjuïc, Barça-Borussia Dortmund, partit d'anada d'aquests quarts de final. Hem conegut la llista de convocats en la que està Íñigo Martínez. A la cita a Montjuïc a les 9. Montjuïc estarà pràcticament ple amb 2.800 alemanys a la grada. Ahir, derrota contundent del Real Madrid 3-0 a l'Emirates, al camp de l'Arsenal. Dos golaços de falta de Declan Rice. Va marcar el tercer gol el futbolista espanyol Miquel Merino. El Real Madrid pensa en la remuntada, però serà molt complicat el partit de tornada dimecres que ve al Santiago Bernabéu. Avui també tenim PSG Aston Villa, i ahir el Bayern de Múnich va perdre a casa 1-2 davant de l'Inter de Milà, d'aquí sortiria el possible rival del Barça en semifinals. A l'Espanyol parlarem d'Álvaro Aguado, que està investigat, el futbolista de l'Espanyol, per presumpta agressió sexual a una treballadora del club la nit de la celebració de l'ascens a primera divisió. El jugador s'ha entrenat amb els seus companys aquest matí. A la Nations League femenina, golejada d'Espanya, va golejar per 7-1 a Portugal en la quarta jornada de la competició. Va perdre Anglaterra, per tant, Espanya situa líder de grup. En handbol, el Granollers, eliminat de la Copa del Rei en vuitens de final, després de perdre a la pista del Torrelavega per 31-28, i estem pendents ara mateix, Esport en directe, del partit de primera ronda de Carlos Alcaraz al torneig de Monte Carlo. Està jugant davant de l'argentí Cerundolo, ha perdut el primer set per 6-3, domina el segon per un joc a 0.
Molt bé, Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Que tinguis sort avui mateix al Calat, el partit que informareu en directe. Nosaltres ho deixem aquí, d'aquí uns segons arribarà com cada dia a aquesta hora Pilar García Muñiz, començarà la tarda i ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.